Al matí, treballem per arribar a tu.
Matí, amb Raquel García.
Cada dia des de les 11 a 2:15.
En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul en los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals.
I ara dediquem els pròxims minuts del programa a parlar dels poemes de Federico García Lorca, que sens dubte són un tresor de la nostra literatura, un dels símbols de les lletres espanyoles del segle XX. I és que, malgrat la seva curta existència, el seu nom és un dels més emblemàtics entre els poetes de la nostra història. I ho fem perquè, atenció, aquest dissabte es farà un recital poètic per recordar-lo. Serà a l'Auditori de Badia del Vallès, a les 6 de la tarda. Es tracta d'un homenatge impulsat pel col·lectiu A Trenc d'Alba. I per conèixer qui hi ha darrere d'aquesta iniciativa i moltes altres que impulsen a la nostra ciutat, avui ens acompanyen diversos poetes i rapsodes d'aquesta associació sabadellenca. Anem a presentar-los. Carmina Ferreres, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Araceli Morató. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I el Jesús Andrés. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Primer de tot, abans de parlar d'aquest acte que feu dissabte, volem conèixer com sorgeix i quan neix aquest col·lectiu, no? Aquesta associació, A Trenc d'Alba.
Doncs mira, ara tinc la paraula jo, però em sembla que la passo amb ell, en el Jesús, perquè hi va ser abans que jo.
Uh-huh. Sí, soy uno de los fundadores, junto a Luis Serrat. El 2017, a principis d'any, van presentar els papers a la Generalitat, després a l'Ajuntament, i la festa major d'aquí de Sabadell van fer el primer recital, ja com grup. O sigui, tenim dos anys i mig,
hem calculat.
Sí, més o menys.
Uh-huh. I expliqueu-nos aquest nom, per què aquest nom tan inspirador?
Bueno, va sortir perquè van fer una... Quan eren la Junta, que la van formar, i uns quants més que se van a afegir, i van decidir posar un parell de noms cadascú i per votació elegir el millor. I va sortir aquest, que va posar Luis Arran, precisament.
I quins són els vostres objectius?
Pues fer recitals de gaire temàtic, com aquest de Lorca. Uh-huh. Tenim també de Miguel Hernández, de Machado, que ja els porten pràcticament des del principi, i unes altres que van fent. Tenim preparat un de Quevedo, de poetes catalans també.
Sí, ara n'estem preparant un que serà...
L'està preparant...
Sí, en aquest cas l'estic preparant jo. Uh-huh. I serà una antologia dels poetes catalans que en aquest moment trobem més interessants. Uh-huh. Jo li dono una prioritat, entre altres, a la dona. Tinc força interès en que hi surtin unes quantes dones, perquè sobretot amb la poesia més antiga, quan més enllà ens n'anem, més quasi sempre ens estem trobant amb la imatge de l'home, no? Sí que tenim una Rosalía de Castro, sí que tenim algunes poetes molt bones, però eren minoria. Serà molt interessant, esperem fer-ho dintre d'aquest curs o, com a molt, a inici del curs que ve.
Uh-huh. Però es tracta d'això, no? De reivindicar grans poetes, no? De renom, a banda de... Després descobrirem altres activitats que feu, però i obrir-les, no? Al públic, a fer-ne difusió, perquè moltes vegades sembla que la poesia potser és la literatura més difícil, no? La que costa més entrar-hi.
La idea es abrirla a la gente, que nos escuchen y que llamen a la poesía. Hacemos, aparte de los recitales temáticos, hacemos de micro abierto o de grupo de gente que... Y hemos iniciado ahora este año la poesía del carrer, que es el primer dijous de mes al racó de Campanar, fent un recital.
Que això serà molt interessant, després ho desgranarem, però expliqueu-nos un moment, primer, qui forma part d'aquesta associació. Sou només a persones d'aquí de la nostra ciutat, però amb diferents perfils, no? Amb sensibilitats molt diverses, però suposo que amb la mateixa passió, compartiu la mateixa passió.
Bueno, concretament, no tots són de la mateixa ciutat, encara que potser sóc una mica l'excepció. Jo vinc a Barberà. També formo part d'altres grups poètics i a través del Lluís Arranz, en aquest cas, que em va trobar un dia i em va convidar, i des de l'ençà que estic super encantada d'estar en aquest grup, de pertànyer en aquest grup, que és bastant nombrós, per cert.
Quants sou? Quantes persones formeu part?
Potser els
24, 25.
Oscil·la una mica, però 24, 25.
Els més fixes potser són 20, perquè bueno, també hi ha una mica la porta oberta, i a vegades hi ha amics, com si diguéssim.
Hi ha gent que...
Hi ha com el nucli dur, no? Podríem dir, els que no falleu mai, i després gent que va i ve.
Hi ha gent que ha vingut i ja l'ha deixat, i gent nova. Tenien gent de Barcelona, de Sant Joan d'Espí, que ja no hi són.
De Sentmenat, de Caldes de Montbui. Ara se m'ha hagut tot això. Els de Lliçà, que sobretot
Sabadell és
no fallen mai.
El nucli gran, però...
Sí,
però
i sobretot regular, no? Sí. Regularment, encara que sembli doncs, que som bastants i que potser després quan ens reunim cada dilluns, perquè cada dilluns ens reunim i compartim poesia, som bastants, eh? Un dilluns normal podem ser 16 o 17, o som força gent.
Força gent.
I també cal dir, per a nosaltres és important, que restem oberts a gent que tingui ganes de... Tant si escriuen i volen recitar el que escriuen, com si volen venir a recitar altres poetes... És un contacte amb la poesia.
O simplement escoltar.
O passar per... per Can Balsà, que no tenen la sede.
Això us anava a preguntar, perquè per donar doncs, això també una dada interessant. Vosaltres us reuniu sempre els dilluns a la tarda a les 5 a Cal Balsac, no?
Sí.
I què és el que feu allà? Recitar poemes?
Bàsicament sí, fent una tertúlia, recitem poemes i fer una espècie de crítica.
Sí, fem la crítica.
Constructiva.
M'agrada la punt, constructiva. La crítica sempre ha de ser constructiva.
Si és el que llegeix és autor del poema, pues s'habla de la manera de que l'ha escrit, si vemos algun fallo o que està molt bé. I si és simplement rasoda, pues la forma de recitat.
De totes maneres, hi ha dies, cada dilluns, uns quants, ens reunim a les 4 i fem més tècnic, no? I fem la mètrica. Llavors el nostre professor és el Lluís Arranz, que ell doncs és el promotor junt amb d'altres i que a la vegada doncs ha sigut professor i és una persona molt culta i ens ajuda moltíssim a fer coses que potser no faríem si no ens ensenyés el que ens ensenya ell.
Això està molt bé, no? Aquest tema de que tingueu doncs un professor que us ensenya doncs aquesta mètrica, aquesta rima, no? Potser que us ajuda, que és el més difícil a l'hora de crear un poema.
Jo no diria que sigui difícil. Jo penso que el principal de tot, abans que per mi, ara ja parlo ben bé per mi, abans que el ritme i abans que la mètrica, el primer de tot és que hi hagi una ànima, no? Que hi hagi una cosa important per dir i que la sentis, aquesta cosa. Si després la saps dir cada vegada millor, doncs serà perfecte.
I a l'hora de recitar, què és el més complicat?
Penso que a l'hora de recitar el més complicat és comunicar el que vols dir i fer que la gent ho senti com tu tens el sentiment, transmetre aquesta il·lusió que tu hi poses en aquest poema. Aleshores estem aprenent constantment.
mica en mica. També haig de dir, abundant amb això del grup, que no és un grup que es limiti només en el dia de la tertúlia, sinó que, esclar, tenim grups a part, el mateix grup, doncs, de WhatsApp, de Facebook, de diferents parts, i estem en contacte contínuament durant la setmana. Cadascú participa.
Teniu un grup i sou molt actius, no?
Som molt actius. Sí. Vull dir, bastant. Compartim molts poemes entre nosaltres, que, esclar, ja no transgredeixen a fora, poder, perquè està fet a base d'internet, però és una manera també d'aprendre els uns dels altres. És molt important.
Després, el que també ens porta a reunir-nos bastant és que, com que preparem sovint recitals, doncs quan són recitals d'aquests temàtics que toquen un autor en concret, ens reunim per assajar, llavors anem assajant bastant sovint. I quan parlàvem del recitar, t'has d'endinsar molt en aquell personatge i veure què volia dir, no? I aquella poesia, on vol arribar? La recitaràs bé, la diràs bé, si realment t'ha arribat a l'ànima.
Doncs vinga, posem-nos una mica en context i una miqueta de música per parlar aquest acte que fareu dissabte.
Yo me subí a un pino verde por regir, la divisaba por regir, la divisaba. Hizo divisa el polvo del José que la llevaba del José.
Vinga, ja expliqueu-nos que tenim moltes ganes de descobrir què és el que veurem, que trobarem dissabte si venim a Badia del Vallès, a l'Auditori, a les 6 de la tarda.
Jo voldria avançar que no només recitarem, sinó que ens aproparem a la vida de García Lorca i ens aproparem a cada una de les poesies que recitarem, amb la qual cosa el públic podrà gaudir d'allò que va escriure Lorca, però a la vegada li donarem peu a que entengui per què ho va escriure.
Doncs això és molt interessant i el que volem fer ara és un petit tast d'aquest acte que fareu dissabte. Llavors ens agradaria que ens anéssiu recitant cadascú de vosaltres un poema, el poema de Lorca que haureu triat, i també que ens expliqueu, que ens doneu aquesta informació, no?, de per què va escriure aquell poema en concret. Qui comença?
Puc començar jo mateixa.
Vinga, Carmina, no que ja sé. Tens aquí el poema
no
a punt. Rocío, posa-li una sintonia.
Jo recitaré el romance de la luna a luna i us faré una miqueta d'introducció perquè sapiguem què anem a escoltar. Ho explicaré en castellà perquè aquest recital el tenim preparat en aquesta llengua degut a García Lorca. En síntesi, el poema nos explica una sencilla y conmovedora historia, la muerte de un niño gitano en una noche de luna llena. Ahora bien, en García Lorca es casi una constante la fusión entre la realidad y el mito, de modo que se puede decir que la realidad se transforma en mito de una forma original y atractiva. De esta manera, la anécdota se diluye en un confuso y abigarrado mundo de sensaciones que enlazan con lo originario y eterno, el consabido temor ante la muerte. Lo que queda tras la lectura es fundamentalmente la impresión de lo fatal.
Doncs amb aquesta introducció desgarradora, podríamos decir, venga, el poema.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados.
¿Cómo canta la Zumaya? ¡Ay! ¿Cómo canta en el árbol? Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Gràcies per aquest regal, Carmina. Tinc una curiositat. Quan reciteu els poemes, us acompanya doncs algun músic? Com ho feu?
Tenim el Pepe Hernández, que toca la guitarra, i la veritat que és un plaer, que ens fa créixer a nosaltres i que estem molt agraïts, perquè és una incorporació relativament nova, d'uns mesos, i ens notem amb un canvi important.
Vinga, doncs ara és el torn de l'Araceli. Tu vols començar també fent aquesta petita introducció de per què has triat doncs aquest poema i una mica què és el que volia explicar Lorca?
Doncs sí, en aquest cas, Muerte de Antoñito el Camborio. Y también ofrece en castellá, evidentemente. El poema relata la muerte nocturna del gitano Antoñito el Camborio a manos de sus cuatro primos. Esta muerte se produjo en una reyerta numéricamente desigual, 4-1. La causa de la emboscada parece que fue la envidia. El buen aspecto y la disposición de Antoñito debió producir motivos para la emboscada. Además, su carácter, también elegante y altivo, se muestra en la manera de pelear, en su gran resistencia, las puñaladas que infringe a sus agresores, su largo aguante. Los elementos mágicos típicos en la poesía lorquiana aparecen también en la presencia de los ángeles que vienen a dar el reposo al alma de Antoñito, en una hora también mágica, la del tránsito de la noche al día. Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil, y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
Doncs aquest és el segon poema que recitàvem doncs, en aquest matí, un petit tast del que serà aquest acte de dissabte, perquè hem de dir que avui doncs, estem explicant doncs, aquesta activitat que feu per fer aquest homenatge a Lorca, però vosaltres també cada primer dijous de cada mes sortiu a la plaça, doctor Robert, no? I reciteu també a micro obert. Quina és la resposta de la gent?
Bueno, l'hem fet dos vegades, al gener i al febrer, i de moment el gener va haver bastanta gent, en febrer una miqueta més, però bé, esperem que la gent vaya acudiendo cada vez más con más asiduidad y que lleguemos a ser una institució en el racó del Campanar.
Doncs vinga, ara el que farem és l'últim poema.
Bueno, una salvedad. Ellos han recitado dos poemas del romancero gitano, que Lorca no solamente el romancero gitano, aunque sea el más conocido, también recitando en el recital poemas de poeta en Nueva York, algún soneto de amor oscuro y algún poema anterior. Es mucho más completo. Yo, como no recito, soy el que maneja los sonidos, sube y baja la voz. Voy a leer un soneto que le dediqué a Federico. Le dediqué 5 a partir del poema que le escribió Antonio Machado a su muerte. Aquel que empieza: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Y acaba: el crimen fue en Granada, saberlo en su Granada. Y yo le he titulado los 5 sonetos de Madrugada, la sangre. Leeré el primero.
I ara en Jesús Andrés ens volia recitar, doncs, un soneto.
Sí, abans dir que el dijous 5 de març, que aquí a Sabadell tenir la poesia al carrer a les 18 de la tarda, a les 6 de la tarda.
Molt bé, doncs el 5 de març, apunteu.
Perquè la gent...
A la plaça Doctor Robert.
Bueno, serà el racó de Campanar.
El racó del Campanar.
Perquè la gent acudi no a sol a escoltar, sinó a participar.
Molt bé.
Que hi ha raó que... y poetas que están todos invitados. Anden con el soneto. De madrugada, la sangre. Tu destino de rosa y siempre viva, de mordida raíz, amarga, amarga, de caballo, deseo, noche larga y asediado candor de raza altiva, de piano dormido, noche arriba, entre el verde temblor de la descarga y el ceño atormentado donde alarga la frente su hendidura pensativa. Alto muro de risas coronado por ortigas salvajes malherido, bandera que los versos han bordado, vientre seco por siempre florecido, amor de tan oscuro blanqueado, tu destino de luz ya se ha cumplido. Y el viernes se cumplirá de nuevo con las voces de estas rasodas y dos compañeros
el
más.
El dissabte a la tarda, com dèiem, a l'auditori de Badia del Vallès, a les 6 de la tarda. Per què heu decidit fer-ho, doncs, en aquest municipi? Ha estat una proposta vostra? Us han vingut a buscar?
Bé, va sortir arrel d'haver fet el recital l'any passat a Can Rull. Jo, esclar, vic a Barberà, però porto una entitat poètica que es diu Manantial Poético a Badia del Vallès, perquè vic bastant a prop de Badia. I a part tinc molta connexió amb l'associació de veïns, que aquesta associació de veïns funciona molt bé, i em van venir a veure una comitiva d'allà, van venir a veure el recital i els hi va encantar, i van ser ells qui van demanar que si ho podien fer aquí, i ells s'han encarregat de tot.
També hem de dir que participeu en molts altres actes, no? El Dia Mundial de la Poesia, sí, també tant. A Sant Jordi, totes aquestes propostes al casal Pere IV. No sé si teniu també, doncs, per realitzar les vostres activitats, algun suport?
Bueno, l'Ajuntament sí, ens deixa els locals sempre. S'ha de demanar i sempre... Econòmicament hi ha ajudes que s'han de sol·licitar i esperar que te la concedan o no.
Si algú els hi sembla interessant la vostra associació, que ha de fer, on es pot trobar, perquè també teniu un blog, no?
Sí, tenim un blog, que és Poesia a Tren d'Alba, blogspot, i tenim una adreça de correu, que és poesiatrendalba@gmail.com.
Jo penso que qualsevol dilluns a partir de les 5 de la tarda, si no és que ja estem de vacances, que llavors no, ben rebuts per explicar i ben rebuts perquè escoltin i perquè recitin i pel que faci falta.
Doncs aquesta és l'actitud necessària perquè tothom se senti, doncs, a partir sap d'aquesta associació. Moltíssimes gràcies a tots tres i que vagi molt bé dissabte, doncs, aquest recital poètic en homenatge a Lorca.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.